Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La nit de dissabte a diumenge a les 3 de la matinada seran les dues. El canvi d'horari, que actualment adopten uns 70 països d'arreu del món, va ser una mesura presa per primera vegada durant la Primera Guerra Mundial, quan alguns països implicats la van adoptar amb la finalitat d'estalviar combustible. Aquesta situació es va repetir l'any 1973, durant la crisi del petroli, durant la qual la majoria de països industrialitzats van fer el canvi d'horari per fer front a la complicada situació. A Espanya la porta adoptant des de l'any 1974, tot i que anys després ha estat regulada per una directiva europea, unificant els dies en els quals es produeixen els canvis a tots els països de la Unió Europea, és a dir, el darrer diumenge de març i d'octubre. Així, més enllà de l'alegria de dormir una hora més aquest cap de setmana, hem de pensar que amb aquesta mesura podem estalviar en el consum domèstic d'energia, que no està malament amb el temps que corre. Un tema al mediambiental que tractarem a l'info d'avui i repassem ara la resta de notícies amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Aquesta ha estat la primera setmana de la Zona Blava a Ripollet amb un període informatiu que s'allargarà fins al dia 1 de novembre. Es tracta de 230 places ubicades a les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha convocat un cop més el concurs fotogràfic del Vallès Natural, que aquest any arriba a la 6a edició. L'objectiu és donar a conèixer l'entorn natural de la comarca.
El proper dimecres 28 d'octubre tindrà lloc la presentació de la publicació Ripollet i els arbres, editada per la Regidoria de Medi Ambient, la Casa de Natura i l'agrupació Ripollet Natura. L'objectiu d'aquesta publicació és constituir una eina per a l'educació ambiental al municipi.
I des de l'àrea de patrimoni s'han programat una sèrie de tallers plàstics pensats per a nens i nenes on se'ls aproparà la història del municipi. El primer dels tallers, que serà gratuït, tindrà lloc aquest diumenge al Centre Cultural.
I avui ens acompanyarà a l'info Tere Calderón, un artista local que el proper dia 27 inaugurarà al Centre Cultural la seva exposició La màgia del vidre. Amb ella comentarem què s'hi podrà veure i com ha anat el seu procés creatiu.
I parlarem també de la commemoració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. I ho farem comentant el programa d'actes que s'ha previst des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet.
El 91.3 Info.
El passat dilluns es va iniciar el període informatiu del nou sistema d'aparcament rotatiu i gratuït que s'ha implantat a les Rambles de Sant Jordi de Sant Esteve. Fins al proper 1 de novembre, el control, que s'aplica a unes 230 places, serà exclusivament informatiu i a partir del dia 2 començarà el període de sancions.
L'horari en què s'aplicarà la limitació d'una hora com a màxim serà de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 8 del vespre tots els dies laborables. Els dissabtes serà de 9 a 2 del migdia i el mes d'agost i els festius restaran inhàbils. Els comerços locals, l'AUAC i el Centre Cultural seran els encarregats de repartir els 5.000 rellotges impresos amb què s'haurà de senyalitzar de forma visible l'hora d'estacionament. En cas de superar aquest temps, es sancionarà el vehicle, tal com explicava el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos.
Si no hi ha rellotge, doncs són 60 euros de sanció. Si tot i tenint distintiu l'hora d'aparcament se sobrepassa en mitja hora, la sanció és de 20 euros. Si el sobrepàs és de 31 minuts a 60 minuts, és de 40 euros. I si passen d'una hora, llavors ja és 60 euros.
El control del compliment de la rotació l'assumirà Barna Portés SL, una empresa externa que, en cas d'infracció, passarà avís a la policia local perquè faci efectiva la sanció.
Canviem de tema. Un grup de veïns del nucli antic ha fet pública la seva disconformitat amb el projecte de remodelació de la plaça d'en Clos en una compareixença davant la premsa el passat divendres 16 d'octubre. El col·lectiu, que va anunciar la recollida de 500 signatures en contra de les obres, va demanar al consistori l'aturada de les obres i que consensuï un nou disseny de la plaça.
Així mateix, els veïns van manifestar la seva preocupació perquè les obres no perjudiquin a l'estructura de les seves cases i van demanar que s'avanci la peatonalització del nucli antic. Així ho explicava Pere Padró, un dels veïns afectats.
Que a la plaça Clos es podrien ampliar les voreres per col·locar bancs i zones ajardinades, deixant lliure una major superfície de la plaça. Que es podria reestructurar una de les escales ja existents per a construir una rampa en el seu lloc i així respectar la normativa sobre les barreres arquitectòniques. Que la resta del pressupost de les obres podria ser destinat a netejar i substituir els elements deteriorats de la plaça, que l'àrea del nucli antic esdevingui zona peatonal, com passa en molts altres municipis.
La proposta dels veïns i veïnes defensa que es mantingui la font i el mur de la plaça que dona al carrer de Duc de Tetuan i que es deixi lliure la major part de la seva zona central de la plaça perquè s'hi puguin realitzar activitats culturals com les sardanes, les catifes del Corpus i la desfilada dels Tres Tombs.
Parlem ara de medi ambient. El proper dimecres 28 d'octubre, a 7:45 del vespre, tindrà lloc al Centre Cultural la presentació de la publicació Ripollet i els arbres, editada per la Regidoria de Medi Ambient, la Casa de Natura i l'agrupació Ripollet Natura. Aquesta publicació és la tercera que edita l'Ajuntament sobre els arbres de Ripollet després de retalls i de caducs. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, contestava així als micròfons de Ripollet Ràdio a algunes preguntes sobre aquest llibre. Explica'ns una miqueta què trobarem en aquest llibre.
Sí, a veure, primer de tot us he de dir que canviem el dia del que estava programat, perquè això era el dia 29, però per problemes s'ha canviat el dia 28. Aquí al llibre trobarem més que res que és una eina per l'educació mediambiental. Està destinat a parlar sobre els beneficis que es proporcionen aquests éssers vius a la vida de la ciutat. També valorar també el verd urbà com una mesura d'ajuda a millorar una de les problemàtiques ambientals actuals més preocupants, com és el calentament del planeta. També doncs sabem que els arbres poden reduir l'augment de la temperatura de l'aire. I entra també relacionat amb tot el que és la consolidació d'identitat del municipi i a més del procés de l'Agenda 21. Aquí en aquest llibre també trobareu la història del nostre patrimoni verd, com funcionen els arbres, com és el seu metabolisme, com de quina manera ens ajuden, les avantatges que és tindre els arbres, com triar l'espècie correcta per tindre. Hi ha uns moments fotogràfics molt bonics i després hi ha unes entrevistes a diferent gent del poble que ens diuen, expliquen sobre les seves històries i tal com veuen els arbres d'aquí a Ripollet.
Estem parlant de la tercera publicació sobre aquest tema. Per què la importància dels arbres al municipi?
A veure, és el patrimoni verd que tenim a Ripollet. Els arbres ens donen vida i ens donen presència. Poden treure també contaminació de l'ambient. I tot i això, doncs, bueno, a part de que donen beneficis a lo que és la ciutat, a part de que hi ha molts beneficis, que són com regular la temperatura de la ciutat, com fer de pantalles sonores, com fer que impedeixen que la pols penetri entre els habitatges, bueno, i diferents coses d'aquestes. Intervenen el cicle de l'aigua i oxigenen l'aire i tota aquesta sèrie de coses.
Explica'ns una miqueta en què consistirà l'acte de presentació.
Bé, la presentació serà un acte molt, molt diferent a lo que sempre s'ha fet. Posem en escena un ambient diferent. Volem que també no només sigui una presentació tipus que sempre es fa, sigui més un col·loqui entre diversos ciutadans de Ripollet. Tindrem a diversa gent del municipi on ens explicaran les seves vivències i, a més, s'obrirà un diàleg amb la gent del públic. Llavors, nosaltres estem molt interessats que vingui el màxim de gent possible, perquè quan, per exemple, una de les persones que estigui sentada amb un sofà, perquè aquesta vegada no posem cadira pel que presenta, sinó que posem un sofà, és com si estiguéssim a la saleta de casa i allà estiguéssim enraonant distesament de tot el que són els arbres i dels beneficis, de com eren, de com estan, de què ens recordem i d'aquestes coses. També us vull recordar que hi haurà servei de canguratge. I una cosa que m'he descuidat abans és dir-vos que les entrevistes que hi ha aquí al llibre estan fetes amb un llenguatge col·loquial i els noms que surten són els noms com normalment s'anomenen a les persones. I que el llibre està publicat i està fet, bueno, que han treballat la Rosa Moragas, la Núria Machuca i la Diana Serrano.
Mm-hmm. Canviem ara de tema per acabar. Aquest dissabte 24 d'octubre a les 3 de la matinada seran les dues, és a dir, la nit de dissabte a diumenge. És cert que aquest canvi respon a criteris mediambientals?
Sí, a veure, aquest això va començar cap als anys 72, quan va haver la crisi del petroli, que llavors es va fer perquè les empreses, els serveis i el comerç normalment treballaven de matí i llavors d'aquesta manera s'estalviava molt més energia. en aquest moment s'estalvia energia, no tanta com abans, però pel fet de que ja està tot més adaptat a reduir el consum d'energètic a les cases.
Gemma, moltes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu. Adéu. I per acabar, recordem que en relació amb aquest llibre, el proper dimarts 27 d'octubre a 7:45 del vespre, el Centre Cultural acollirà la inauguració d'una exposició sobre els arbres de Ripollet. I seguim parlant de medi ambient. El passat diumenge es va celebrar la 5a edició de la Festa de les Tres Erres, on hi van participar un gran nombre de ripolletencs i ripolletenques. El bon temps va propiciar que moltes persones sortissin a passejar i visitessin els estands informatius i els tallers de la Casa de Natura i el de la Penya Barcelonista, on es van exposar les tres copes del triplet del Barça.
Les places del Molí de Pere IV es van omplir de gom a gom amb la mostra de productes gastronòmics artesans i les puntaires que van estar durant tot el dematí fent una exhibició dels seus treballs. D'altra banda, des de primera hora van començar els preparatius de la gran paella de popular per a 2.500 persones. Quan a les actuacions, la festa va comptar amb la participació de la colla de gitanes de Ripollet i Lucero de Lora. La Festa de les 3R és una activitat organitzada per les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas i Maragall, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i la Casa de Natura. Des de l'organització s'han mostrat molt satisfets de com es va desenvolupar la festa.
I en el marc de la Festa de les 3R es va presentar el nou sistema de recollida selectiva a Ripollet, conegut com el nom de Sistema ICI, que entrarà en funcionament a partir de l'1 de novembre. Es tracta d'un nou mètode més ràpid, net i segur, tant pels treballadors com pels vianants. Els ciutadans i ciutadanes de Ripollet van poder veure durant tot el matí la demostració de com es recullen els nous contenidors.
El nou sistema comportarà el canvi de més de 600 contenidors i de 3 camions nous que podran fer la recollida a banda i banda del carrer a una distància de 5 metres. Ens en dona més detalls el regidor de Serveis Municipals, Antoni Francolí.
L'una de les principals característiques que té és que permet la recollida per les dues bandes, o sigui, amb la qual no obliga que els contenedors només puguin estar a una banda del carrer. El buidat dels contenedors es fa per la part de sota, amb la qual el no girar-se fa que sigui molt més net. És un sistema que només funciona amb el conductor, tot va automatitzat, amb la qual no hi ha peons carregant i descarregant, i fa que els accidents laborals pràcticament siguin nuls.
Es tracta d'un sistema que fa menys soroll i és més accessible, ja que els contenidors són més petits i còmodes d'utilitzar.
I els amants de la fotografia tenen una nova cita amb el concurs fotogràfic del Vallès Natural, que aquest any arriba a la seva 6a edició. Aquest concurs, convocat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, vol donar a conèixer l'entorn natural de la comarca en qualsevol dels seus aspectes: paisatge, flora i fauna i patrimoni arquitectònic i cultural. Alhora, el Consell Comarcal vol sensibilitzar sobre la conservació del medi. La inscripció al certamen és gratuïta i les fotografies es poden lliurar fins al 30 de novembre.
Enguany el concurs compta amb una novetat important. Es tracta del vot popular. Així, tothom qui ho vulgui podrà realitzar una única votació per a cadascuna de les categories. Per poder-ho fer, caldrà registrar-se prèviament a través de la web vallesnatural.com, on es rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per realitzar la votació. El resultat obtingut de la votació popular serà considerat com un representant més del jurat. Els premis d'aquesta convocatòria seran millor fotografia de paisatge, de flora i fauna i millor fotografia de patrimoni arquitectònic i cultural. Una selecció de les fotografies presentades en aquest concurs es mostraran a la 4a exposició fotogràfica Vallès Natural, una exposició itinerant que es podrà veure a diferents municipis de la comarca, entre ells Ripollet.
I en l'àmbit cultural, recordem que des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet s'han programat una sèrie de tallers plàstics pensats per a nens i nenes a partir de 5 anys sota el títol Juga amb la història. El primer dels tallers, que serà gratuït, tindrà lloc el diumenge al Centre Cultural i tractarà sobre la conservació i usos dels cereals durant els primers anys d'història de Ripollet.
L'objectiu d'aquesta activitat, tal i com va declarar el regidor de Cultura Ferran Tornel en roda de premsa, és que els nens aprenguin capítols molt variats de la història local de manera divertida però didàctica.
Amb un objectiu principal, que és que els nens i nenes aprenguin, juntament amb les seves famílies, petits capítols o anècdotes de la nostra història, al mateix temps que, per suposat, s'ho passin i gaudeixin d'allò més. Aquest any volem treballar el que és el tema dels cereals. Es celebrarà el Dia Internacional per la Pau. Prepararem l'almandroc, que és un plat típic de la cuina medieval catalana, entre altres coses. I en properes edicions farem papirs, com els egipcis, o jugarem com ho feien els romans.
L'activitat del mes de novembre, programada pel dia 29, també serà gratuïta i es celebrarà de forma excepcional al barri de Can Mas, en el marc de les jornades de participació ciutadana. A partir del mes de gener, aquesta activitat es realitzarà el darrer diumenge de mes, a les 12 del migdia, a les instal·lacions del Centre d'Interpretació del Patrimoni, i tindrà un cost de 3 euros.
Del 4 al 25 de novembre es podrà visitar al Centre Cultural l'exposició itinerant I tu de què vas? Per a la prevenció de les drogodependències. Aquesta exposició està adreçada principalment als joves de 12 a 16 anys i és una iniciativa de les regidories de Serveis Socials i Salut Pública.
L'exposició s'emmarca en el programa de prevenció de les drogodependències i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Maria Lladó, regidora de Serveis Socials, ens explica quin és l'objectiu de la mostra.
És una exposició molt dinàmica i molt participativa, segurament és un tema que s'ha de participar, va adreçada sobretot als joves de 12 a 16 anys, i en aquesta exposició es treballa el que són els factors personals de prevenció a l'hora de consum de drogues. Quan parlem de recursos de factors de protecció, estem parlant de recursos personals d'aquestes noies joves que farien intentar potenciar aquest tema per disminuir sobretot el que és el consum, endarrerir el consum d'aquesta gent, d'aquestes noies joves, no?
Mitjançant 5 espais simbòlics que treballen la informació, les creences, les actituds, les influències i la presa de decisions, es pretén que els joves facin un procés reflexiu entorn del consum de drogues. En aquests moments, tots els instituts de Ripollet, el Col·legi Sant Gabriel i l'Espai La Gresca ja han sol·licitat el material pedagògic que acompanya l'exposició. Es tracta d'unes sessions de formació per a professors, pares i alumnes, tal i com explicava la regidora de Salut Pública, Gemma Edo.
Aquesta exposició, per entendre l'exposició, hi ha 3 sessions de treball, una que és primer abans de l'exposició, una sessió de formació amb els professors, i ha després la sessió de formació per pares i mares, que normalment es fa després de l'exposició, perquè sàpiguen què és el que han treballat els seus fills, sàpiguen el que han parlat amb els seus fills i què és el que saben els seus fills i el que no acaben de saber, i l'altra és el taller de formació amb els alumnes, que normalment es fa a la mateixa exposició.
La mostra es podrà visitar de dilluns a diumenge, tant matí com tarda, i comptarà amb un grup de monitors que realitzaran visites guiades durant tot el dia. La inauguració de l'exposició tindrà lloc el proper 6 de novembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural.
La Sala d'Art del Centre Cultural acollirà entre el 27 d'octubre i el 22 de novembre La màgia del vidre, una exposició de peces realitzades per l'artista ripolletenca Tere Calderón. L'acte d'inauguració tindrà lloc el proper dimecres a 8:15 del vespre i comptarà amb la intervenció de l'actriu Vanessa García. Per conèixer més detalls tant de l'artista com de la seva obra, ens acompanya als nostres estudis la mateixa Tere Calderón. Tere, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
Explica'ns una miqueta quins són els tipus de peces que conformen aquesta mostra.
Bueno, a veure, en principi podríem dir que hi ha dos línies. Una és la plana, que és els quadres, i les altres són les escultures. Uh-huh. El que passa és que les tècniques són molt, molt variades entre elles. Tant
això
en quadres
dir...
com en les escultures.
Parlar d'escultures en vidre sembla difícil, no?
Sí, perquè a més jo no treballo l'escultura o el vidre amb massa. Vull dir que quan es treu del forn, el bufat, sinó el que faig és que parteixo ja d'un vidre fet i el que faig és reconvertir-lo en una altra expressió.
Com una mena de reciclatge.
Vale, sí, es podria dir. Perquè realment moltes de les peces són reciclatge, però parlem de reciclatge quan és un vidre que ja teòricament no serveix, però no és un vidre que no serveixi. O sigui, tu l'adquireixes per donar-li una forma diferent.
De quin nombre de peces estem parlant?
De 39, entre quadres, instal·lacions i escultures.
Parla'ns dels quadres.
A veure.
Què fa un vidre penjat a la paret? Com és això?
Ui.
És molt simplista això, no?
No, el vidre no està penjat a la paret. O sigui, a més, el que intento és que no es vegi que hi ha un vidre, sinó que hi ha una il·lusió d'una finestra, perquè moltes de les peces estan il·luminades. Llavors, quan el veus, realment no saps si estàs veient una finestra o un quadre.
Oh, això pinta bé, eh?
Bueno.
I què és el que intentes expressar amb aquestes creacions? Perquè té un fons molt important, no?
Sí. A veure, en principi és amb el material que jo em sento més lliure. És complicat perquè és un material molt complex i intento buscar-li que, bueno, no busc, o sigui, que entre els dos tinc, hi hagi una mena de simbiosis i que jo busqui una cosa que el vidre me'l pugui donar i treballar fins que jo m'ho pugui fer. Llavors, treballo molt amb la inclusió de materials que el vidre no vol, el vidre només vol estar amb ell i no vol ningú més, però intento ficar-li metalls nobles, coses orgàniques, i donar una expressió diferent al vidre.
O sigui que lluites una mica contra el vidre.
No.
D'alguna manera. Allò de vaig a crear i
anem a fer alguna cosa conjuntament.
Coses... Sí, artísticament.
Anem a fer alguna cosa conjuntament. Jo sé fins que on tu no vols que et posin coses, però si persegueixo i arribo a saber en quin punt de cocció, de refredament necessita, s'obté. Llavors és saber molt bé en quin vidre estàs tratant i què vol aquell vidre.
Perquè parles del vidre com un material emocional, no?
Sí, és que és realment... és que pensar d'on surt el vidre, que al fin i al cap és la sorra de la platja, no és més que això, amb unes fusions molt importants i, evidentment, altres elements també, és com molt orgànic. I, en canvi, el tenim com que és una cosa molt freda i és tot el contrari. És una cosa, realment és un material encantador. Realment és encantador. O sigui, mirar un vitrall, com penetra la llum, com traspassa, i depèn de la llum que tinguis en aquell moment, t'està donant uns reflexos.
Mm-hmm.
I això és emotiu.
La veritat és que es parla del vidre com una combinació màgica, mm-hmm, entre fred i calor.
Sí.
Com ho combines tu, això? És difícil, no?, aquesta tècnica.
El que has de saber, sobretot, és que el vidre té un comportament molt concret i és la seva formació. A veure, és tan complicat o tan fàcil com saber cadascun d'on parteix. El vidre es fa amb una temperatura molt concreta, molt alta també, però com que jo no parteixo de fer-ho, sinó que són dels vidres que ja compres o trobes pel carrer, mm-hmm, que sigui una ampolla o que sigui, doncs llavors, o sigui, és saber en quin volum de vidre estàs treballant, quina temperatura necessita aquell vidre per arribar. I ho has de fer molt a poc a poc, arribar allà. Quan has arribat allà, després fer-li baixa també molt poquet a poquet. I és com una mena de carinyo entre el vidre i la persona que ho està fent. O sigui, realment hi ha com uns llaços, no?
Suposo que és difícil explicar-ho en paraules, però quina és la màgia del vidre? És aquesta a la que et referies?
Ui, per mi hi ha moltes coses que són màgiques del vidre. La seva transparència, la seva, el seu color, la forma de donar el color... després els moviments que pot crear el vidre. Això no es veu fins que no li poses un color, un pigment, un metall. Llavors, o sigui, reacciona. I aquestes reaccions són màgiques, perquè tu saps molt bé el que vols. O sigui, el que vols trobar, o sigui, la pinzellada que vols fer, saps quina serà. Però també tens una altra part, que és el vidre, el que també reacciona. I aquesta és la part que a mi em cautiva més, que jo sé el que vull, però que a més, a cada peça el vidre me'n sorprèn, és allò que dius. Després te les has de mirar allò de mica en mica i a veure, ara anem a ressaltar encara més el que has donat.
I a més són peces úniques.
Sí.
Perquè encara que les facis igual i al mateix temps, suposo que no surten iguals, no? És complicat.
Sí. A més, ja treballo també perquè no hi hagi cap peça igual.
Intenta que no sigui, no? Quines són les peces més demandades? Parlaves tu que en aquesta exposició veurem quadres i escultures, però n'hi ha altres vessants, suposo, del tema, com les joies...
Joies no hi ha a l'exposició, perquè, bueno, la part que faig és com més comercial, no l'he cregut convenient per l'exposició aquesta.
Parlem de la més artística,
sí,
diguem.
Sí, i llavors és la més artística. I sí que he fet alguna joia una mica més artística, però són ja per exposicions col·lectives, o sigui, perquè fer-ne tota una exposició només de joies és bastant complicat. I llavors en aquest moment no he pensat que no era convenient.
Mm-hmm. Tere, tu com vas començar a treballar el vidre?
El vidre, en sèrio, fa 5 anys.
Mm-hmm.
Però sempre m'havia tret el vidre, llavors anava fent d'autodidacta coses, gravar, tallar, intentar ficar-lo al forn a veure què feia, i quan veia que no hi havia forma, vaig dir, a veure, això... tu has d'explicar a algú i has de veure com realment funciona, perquè no, ha de ser, és difícil, però ha de ser molt fàcil perquè hi ha molta gent que fa, i no és una cosa que es faci des d'ara, es fa des de 3.000 abans de Crist, ha de ser una cosa que tampoc és tan complexa.
Uh-huh. I on t'has format com a artista?
En diferents tallers, però sobretot el que dona el currículum com a artista és al Centre del Vidre d'aquí de Barcelona i al Centre del Vidre de Segovia, de la Granja, que són els dos centres que poden donar homologació i titulacions.
Mm-hmm. Hem de dir igualment que no només t'agrada el vidre, sinó que també fas altres disciplines, fas pintura, etcètera, no?
Sí, i això també es veu.
Es pot veure,
sí,
no?
Sí, es pot veure. Es pot veure perquè a més barrejo l'oli i el vidre.
Mm-hmm.
Les instal·lacions, molta part d'elles, és la barreja de l'oli i el vidre.
Conjuntar. I en el tema escultura, què treballes?
L'escultura és molt orgànica, la que he fet en aquesta ocasió. Per aquesta exposició és bastant orgànica. I sobretot el que treballo amb l'escultura és la transparència. Al lloc de transparència treballo amb un vidre molt transparent, es diu vidre plom, el 24%, que ja se li comença a dir cristall, ja parlaríem d'una altra cosa, però perquè és un vidre que a més agafa la llum, se la queda dintre, i és molt espectacular, com a vidre, com a tal. I després intento ficar-li, com sempre, el metall i altres elements perquè a més pugui jugar el vidre i pugui fer ornaments dintre, no? O sigui, que el puguis mirar, no te la miris la peça, no només la part física que pots veure al moment, sinó introduir-te dintre de la peça. Llavors treballo una cara molt, molt, molt polida perquè puguis veure aquella part de la peça.
Mm-hmm. O sigui, que veus l'interior.
Sí. Que puguis...
I sona molt bonic, eh?
I que t'agafin ganes de com dir... És que puc agafar jo, però no puc, no?
Mm-hmm. Hem de dir que has participat en altres exposicions col·lectives, però aquesta és la primera que fas de forma individual. Què t'ha decidit a fer-ho?
Ui, podria dir que una mica de pressió.
Externa, no?
Sí, perquè altres professionals i amics i això que em deien, pues, ostres, començar a donar ja pas una mica que la gent pugui veure el què. I al final suposo que entre les menjades de Tarros d'On i la il·lusió, que realment és allò que dius, ostres, però si és veritat, ja està bé de fer-ne les col·lectives, tinguem nassos i fem una sola, no?
Uh-huh. Es poden adquirir peces teves?
Sí.
Perquè això és una cosa que a vegades es pregunten. I a més, després de Ripollet en vindran més municipis,
sí,
no?
Sí, començo aquí a Ripollet, i bueno, l'inici d'iniciar aquí a Ripollet també és molt especial, està molt calculat, no és per uh-huh. perquè hi he sortit. I després ja tinc un altre posto per desembre, i ara estic esperant, de moment hi ha postos que ja m'han acollit al currículum de l'exposició, i estic esperant la resposta, que és quan ara estan fent els calendaris del curs vinent.
Uh-huh. Una artista ripolletenca, a més, molt arrelada a la vida local, també doncs, a la cultura d'aquí de Ripollet, i que ha decidit que farà una presentació de la seva exposició diferent. Però què ens pots dir d'aquesta presentació? No gaire, no? Suposo.
No gaire. A veure, ja he dit, jo us comento tot també, que molt arrelada a Ripollet, evidentment, perquè soc de Ripollet, i a la casa, perquè he treballat uns quants anys en la casa.
Uh-huh.
Llavors, vull fer una... És una presentació molt sentimental, molt especial, i que crec que aquí a Ripollet s'entendrà, perquè la immensa majoria de la gent que vingui seran els col·legues del poble, i per tant és com intentar que la màgia i el que jo sento a l'hora de fer la peça d'alguna forma començar a transportar-lo a la gent. Però no puc explicar-te gaire cosa més. A part de que vindrà una companya de Cerdanyola, que es diu Vanessa García, que serà la que faci la interpretació de tot el que en aquell moment es vol comunicar.
Doncs de ben segur que molta gent que ens està escoltant ara mateix té moltes ganes de veure aquesta exposició. Ja ho saben, que serà el proper dimecres a 7:45 del vespre al Centre Cultural. Tere Calderón, gràcies per haver-nos acompanyat.
No, gràcies a vosaltres.
Bona tarda, que vagi bé.
Vale.
I nosaltres passem a l'info al nostre espai de servei al ciutadà, on parlem avui d'igualtat. Perquè el proper divendres, dia 30, tindrà lloc el primer dels actes que s'han preparat des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat amb l'objectiu de commemorar un any més el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. En aquest cas, inaugura el programa una jornada formativa sobre la prevenció de la mutilació genital femenina. Per parlar de totes les trobades que es faran, tenim a l'altra banda del telèfon a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Maria del Mar, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per la vostra trucada.
Gràcies a tu. Tenim també a l'estudi a la Sandra Ortiz, que és tècnica d'Igualtat. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem enguany. El lema amb què presenteu aquest programa és "De tot cor, la violència no és amor". Per què heu triat aquesta frase?
Bueno, hem pensat donar un missatge diferent. Sempre que hem parlat de violència, doncs ho hem fet parlant de la violència física, hem començat parlant també dels diferents tipus de violència, però volem donar un missatge clar, i la violència realment, sigui del tipus que sigui, no és amor. A més, si heu vist el cartell porta molts missatges a sota d'aquest missatge gran, que són marques de violència vers les dones, i d'aquesta manera doncs volíem donar a conèixer doncs, bueno, aquest fet: la violència de cap de les maneres és amor.
A mi són frases en les que a vegades un no les identifica potser com a violència de gènere, no?
Exacte, és pel que comentava. Moltes vegades la violència de gènere es veu només com a un cop, una bufetada, bueno, que t'emputxin a tirar a terra, però és que no només és això. Qualsevol mena de missatge que et donguin que no sigui acceptable per tu com a dona és una marca de violència, i per tant tothom ha de conèixer quins tipus de violència hi ha i com els podem reconèixer.
Comenceu el programa d'actes amb una jornada formativa amb un tema complicat, que és el dia 30, la prevenció de la mutilació genital femenina. Per què aquest tema?
Bueno, això ve lligat amb uns tallers sobre mutilació genital femenina, sobre prevenció de mutilació genital femenina, que ja vam fer l'any passat, i la veritat és que ens va semblar quelcom molt interessant tant a nosaltres com a les persones que van assistir a aquests tallers, i hem volgut doncs repetir, tornar a parlar d'aquesta problemàtica que, bueno, molt lligada al fet de la immigració actual, doncs el nostre país també està present i també està latent. L'objectiu de la jornada és donar a conèixer doncs, bueno, diverses experiències d'anàlisi i d'intervenció en relació a la problemàtica de la mutilació genital femenina, per tal de que tant les professionals que hagin d'intervenir com aquelles persones que vinguin a participar de la jornada doncs tinguin a l'excepció de les seves tasques els elements necessaris per prendre les decisions més idònies i també per la seva detecció.
Perquè parlem d'una jornada adreçada a professionals.
Sí, el públic d'aquesta jornada principalment són professionals de l'àmbit de la salut, de l'educació, de la seguretat i dels serveis socials, tot i que també va adreçar a totes aquelles persones que puguin estar interessades en la temàtica, però en principi va adreçada a professionals.
Mm-hmm. Hem de dir que aquest programa l'heu treballat conjuntament també a la regidoria de joventut. És aquest el principal públic al qual es destina tot aquest programa?
Et refereixes a tot el programa del 25 de novembre?
Sí.
Sí, sí, sí. La veritat és que amb la regidoria de joventut treballem molt colze a colze, sobretot pel fet de la prevenció. Creiem que tot el tema de la violència de gènere s'ha de treballar molt en edats tempranes per poder prevenir els primers indicis de violència i de maltractaments. Aleshores, doncs, bueno, la veritat és que la sintonia entre polítiques d'igualtat i la regidoria de joventut és molt bona i això facilita molt la tasca.
Uh-huh. Sandra, quins són els tallers i activitats que heu preparat per als més joves?
Doncs hi ha en concret dos tallers que hem preparat dintre del marc de la llei de barris, de tots els programes socials i comunitaris que es plantegen dins de la llei de barris, conjuntament amb joventut, tal com deia la regidora, dirigits als joves del cafetí de la llei de barris. Llavors, un dels primers tallers és la perspectiva de gènere dintre d'un taller de còmic que faran els joves a principis del mes de novembre. Vam pensar que havien d'aprofitar aquest interès que havien expressat els joves d'aprendre a fer un còmic i aprofitar aquesta eina que pot ser creativa, lúdica i demés per treballar tot el tema del gènere, no? I doncs donar eines als joves per tal de que construïssin uns còmics intentant reflexionar sobre els temes del gènere i no reproduint estereotips de feminitat i masculinitat. Aquest seria un dels primers tallers que fem dintre del programa aquest de taller de còmic, que serà el dia 6 de novembre. I després, pels joves del cafetí, també havíem pensat doncs, un taller que es diu Taller de l'amor romàntic, i una mica la idea d'aquest taller és abordar la violència dins del marc de les parelles joves, però utilitzant una eina de reflexió que és molt planera i molt pròxima als joves, que és, bueno, parlar una mica de l'amor, no? I quina idea tenen de l'amor i com la idea de l'amor que s'ha tingut al llarg de la història, que és l'amor romàntic, portat a l'extrem, a vegades pot acabar en violència emocional i fins i tot a vegades física, no? Ets meva, de ningú més, t'estimo fins a l'amor, i ja havíem parlat altres vegades, no? Les pel·lícules tipus Romeo i Julieta o Titanic, amar fins a morir, i llavors històricament tenint molt associat el tema de l'amor i la violència. Serien com les dues cares d'una mateixa moneda, i nosaltres volem treballar aquest tema molt a nivell de prevenció, tal com deia la Maria del Mar, i també donar el missatge clar de que l'amor no ha de ser violència. Llavors hauríem d'intentar repensar la idea que tenim de l'amor, i ho volem fer des de la gent jove i creant noves idees i creences entorn als estereotips de gènere i les dinàmiques d'amor que establim, no?
Mm-hmm. Perquè ara mateix, quina és la perspectiva pel que fa al jovent que teniu respecte a la parella i els rols que corresponen a cadascú dels seus membres?
A veure, podríem parlar en termes generals, sobretot per la tasca tan gran que estem fent de prevenció als instituts, i una mica estem molt a prop dels joves fent aquestes lleis de prevenció que sempre estem treballant durant tot l'any, no? La programació estable que fem des de la regidoria. I el tema és que encara es continuen reproduint rols de masculinitat i feminitat, i una mica per què? Perquè és que els mitjans de comunicació, pel·lícules, contes i demés estan contribuint, no, a transmetre aquests missatges. Però bueno, també podem dir que entre tots estem fent tota una tasca de qüestionament i de creació de noves idees de com ser home i com ser dona, perquè tots sabem que això és una construcció social. Gràcies a això podem tenir esperança en que hi haurà un canvi. El que passa és que és una qüestió d'un canvi molt a llarg plaç, perquè s'ha d'anar fent mica en mica, perquè és una qüestió de rols que tenim molt interioritzats.
Si em permets, Sandra, uh-huh.
Sí, perdona.
Comentar que el jovent no l'hem de perdre mai de vista. I ho dic perquè és un públic molt vulnerable, que és molt receptor de tots els missatges que se li donen des de l'exterior. Estan en una època de canvis, i tot el que els ve des de fora doncs ho prenen doncs com quelcom seu. Aleshores, igual que tenim, com comentava la Sandra, un missatge, no, doncs que pot potenciar aquest rols de masculinitat, etc., també hem de donar missatges cap a l'altra banda, és a dir, i fer força amb el tema de la prevenció, que és el que comentàvem abans. Amb el jovent, ja no només en polítiques d'igualtat, sinó en qualsevol tipus de polítiques, l'hem de tenir sempre molt en compte.
Mm-hmm. Perquè la prevenció, sens dubte, és la principal eina que teniu avui en dia per evitar aquest tipus de situacions?
Jo crec que sí, que és la base. Penso que és la base. Amb la prevenció i amb l'educació en els valors, crec que és la millor eina que tenim per lluitar contra aquestes conductes que tots volem erradicar.
Mm-hmm. Parlem de la resta del programa. N'hi ha un acte que és un espectacle, Pomes per la Pau. Què ens podeu dir d'aquest espectacle?
Doncs aquest espectacle ho havíem pensat una mica doncs, per no reproduir només sempre xerrades parlant de temes seriosos i xerrades, que a vegades és difícil, no?, atreure el públic i despertar l'interès. Havíem pensat, no?, que fos bo plantejar un acte més lúdic, però que també portés a una reflexió profunda. Llavors hem convidat a la Pepa Lavilla, que és una clown, bueno, teatre, actriu, que interpreta pues una mica contes i històries i ens fa reflexionar sobre temes interessants. I en aquest sentit, doncs, ens explicarà qüestions relacionades amb la guerra i la pau i s'intentarà treballar de manera creativa com construir un model de societat més basada en la pau. I una mica així per reflexionar des d'una vessant també creativa.
Uh-huh. El programa es completa amb una xerrada sobre el tema legal pel que fa a erradicar la violència masclista. Se'ns acaba el temps, però m'agradaria que la regidora ens fes una miqueta la valoració del programa de l'any passat i quines són les expectatives que teniu de cara al programa d'enguany.
Mira, jo puc dir que tot el temps que porto de regidora de Polítiques d'Igualtat, totes les activitats que s'han fet vers el 25 de novembre i també vers el 8 de març, el Dia de la Dona, han tingut una acollida fantàstica, molt bona. Jo crec que la població de Ripollet està agraïda de que féssim aquests actes, de que no deixem en l'oblit tant el que és la violència de gènere com celebrar el Dia de la Dona, i espero que aquest any doncs tothom també hi vulgui participar, i des d'aquí vull convidar a que la gent així ho faci.
Mm-hmm. Doncs en continuarem parlant d'aquest tema. Només dir-vos moltes gràcies a totes dues, a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, i també
moltes gràcies a vosaltres.
A la tècnica d'Igualtat, Sandra Ortiz. Gràcies, bona tarda.
Gràcies,
bona tarda.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. I comencem la secció de breus parlant d'economia. La direcció de Sintermetal ha tornat a ser denunciada pels seus treballadors, en aquest cas per incompliment dels acords pactats al conveni, així com per l'aplicació de l'ERE. Segons el personal, l'expedient aplicat no s'ajusta a l'autoritzat per l'administració, ni allò que es va resoldre després de l'anterior denúncia, donat que aquesta és la segona que interposen. L'empresa ha passat, en tan sols un any i mig, de 400 als 262 treballadors actuals, però amb una previsió de més acomiadaments d'aquí a finals d'any.
El proper dimecres 28, la Biblioteca Municipal acollirà un nou taller per a pares i mares. En aquest cas, l'objectiu és conèixer com es poden evitar els accidents domèstics i infantils. També es pretén donar idees de com crear un entorn més segur per evitar possibles riscos a casa. Serà a càrrec de Júlia Moraleda, infermera de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.
I el dijous 29 també la biblioteca acollirà una sessió de contes, en aquest cas dedicats a adults i relacionats amb la nit de difunts. Es tracta de narracions on la mort és el principal personatge i també històries sobre la calavera Caterina, la mort mexicana que no sempre aconsegueix el que vol. A càrrec de Marta Escudero serà a partir de 9:15.
I el passat diumenge l'entitat local Ripollet Acció Fotogràfica va entregar els premis de la primera marató fotogràfica de Ripollet, celebrada el passat 4 d'octubre i que va comptar amb la participació d'una cinquantena de persones. A la marató es van presentar 132 obres de 44 autors diferents, tant de Ripollet com d'altres poblacions. A la categoria infantil el guanyador va ser Héctor Hermosilla, de la Llagosta. A la d'adults residents a Ripollet el guanyador va ser Ramon Ballart. I finalment a la categoria d'adult general la guanyadora va ser Meritxell Escudé, de Barcelona.
I aquest cap de setmana la colla de Trabucaires de Ripollet celebra el seu tercer aniversari. Ho farà a partir de les 11 del matí pels carrers de Ripollet amb una cercavila i acompanyats pels Trabucaires de Sant Esteve Sarrovires, que assisteixen com a colla convidada. L'organització recomana que les persones que vulguin participar de la festa es protegeixen les oïdes, sobretot els infants i la gent gran.
I acabem amb una altra activitat que tindrà lloc diumenge. Es tracta de la caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet, un recorregut de 23 quilòmetres que sortirà des del parc del riu Ripoll. És una iniciativa del Centre Excursionista de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
I passem a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars esportius. El Ripollet de futbol a bon ritme.
És tercer la Lliga, a 3 punts del líder a l'Aigua Freda, que és l'únic partit que els homes de Jordi Muñoz van perdre la primera jornada. Un Ripollet amb una bona defensa, ja que en 6 jornades només li ha marcat 4 gols. Aquesta setmana té un partit més difícil, ja que jugarà al camp del Mollet, que és 5è i està a 5 punts del Ripollet. A la tercera territorial, la penya deportiva Pajaril, que ja porta 2 partits perduts, té que guanyar l'equip del Sant Cugat de Vallès, si no vol perdre el tren de la Lliga, que per ells és l'ascens. A l'Esdila, que ja porta, va començar doncs, amb 2 victòries, ja té també 2 derrotes. I aquesta jornada té un partit molt difícil al camp del Mirassol. El més fàcil serà per l'equip de la Defut, que jugarà al camp del Mollet, el Mollet, que és un dels equips més golejats de la Lliga i, a més, ocupa l'últim lloc del grup.
Els equips del Gassó ocupen els primers jocs de la classificació.
Doncs sí, perquè és el líder del grup, és el cinquè, a l'Avell del grup cinquè. L'Avell Gassó és el que aquesta jornada jugarà a casa contra el Martorelles, que ocupa l'últim lloc i que encara no ha guanyat cap partit. L'altre equip del Gassó, Caixa Girona, és tercer a un punt del primer, però aquesta jornada pot perdre el lloc perquè té jornada de descans, ja que el grup és de 15 equips. Els equips del Ripollet, el de la Copa Catalunya, manté el lloc número 7, a 2 punts del líder, que és l'equip del Sant Josep de Girona. En un grup molt renyit, aquest diumenge jugarà el pavelló Francesc Bernada contra el Blanes. El Ripollet D té les coses més difícils i es pot dir que aquesta està igual que la temporada passada, en zona de descens directe, el penúltim, ja que és penúltim i rep a la visita de l'equip de la Pobla de l'entrenador del Barça, el Josep Guardiola, a l'equip del Sant Pedor, que és novè a la Lliga.
I acabem bon inici pels equips del tenis taula.
Dels 4 equips que estan jugant la divisió nacional, els 3 equips del club ocupen les primeres places. L'equip del femení del Finca Ripollet és líder de la divisió d'honor i aquesta setmana rep la visita de l'equip del País Basc, a l'Atlético Sant Sebastián, que és 6è. L'equip també femení de la primera nacional, que és tercer, jugarà al poliesportiu contra el segon, que és l'equip del Cassà del Selva de Girona. I l'equip de la primera nacional, masculí, el Ripollet Verdolai, que també és líder del seu grup, rep la visita de l'Esparreguera, que és tercer, i recordem que aquest equip juga a Cerdanyola a l'Escola Montserrat.
Ja saben que tota la informació esportiva la poden sentir aquesta tarda a partir de les 7 al programa InfoSport. I coneguem ara qui seran els convidats avui.
Nos tindrem part de l'equip de l'Escola Sant Graviel de bàsquet, i tindrem la Joana Galdeano, Eric Volta i Adrián Ruiz.
Ramon Argenter, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
La gran protagonista d'aquesta setmana ha estat, sense cap mena de dubte, la pluja. Segons dades de la Casa de Natura, dimarts i dimecres van caure més de 13 litres i ahir dijous les precipitacions van superar els 38 litres per metre quadrat a Ripollet. De cara a aquest cap de setmana i la setmana vinent, disminueixen les probabilitats de pluja i s'experimentarà un augment de les temperatures. A la resta de la comarca també arribarà el sol i el bon temps.
I fins aquí l'info d'avui divendres 23 d'octubre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I nosaltres es deixem amb el tema Tiempo de lluvia de Joan Manel Serrat. Gràcies per la seva atenció. Recordin que demà canvia l'hora. Bon cap de setmana.
De la noche a la mañana llega junto a la ventana con su frío aliento otoñal y se acuna en el cristal en un suave baile entre los brazos del aire, sin saber cómo de gris la casa se vistió como el plomo, el día amaneció. amarse a media voz, de oír de nuevo el tic-tac del reloj. Es tiempo de lluvias, de vivir de beso en beso entre paredes de yeso y dejar los días correr sin mañana y sin ayer, porque no se acaba ni mi amor ni mi amada. Sin saber cómo de gris la casa se vistió, como el amarse a media voz, de oír de nuevo el tic-tac del reloj. Es tiempo de lluvias, acércate.